Al matí, amb Raquel García.
Queixa't, denuncia, explica coses de la ciutat, que nosaltres t'escoltem i et donem resposta. Deixa'ns entrar a la teva vida i posa't al dia.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com, Ràdio Sabadell. A Twitter, @RadioSabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La incontinència urinària és un problema de salut molt silenciat. Si bé els mitjans de comunicació es veuen anuncis de compreses per les pèrdues d'orina o roba interior adaptada, poques persones revelen públicament que la pateixen. No obstant això, és un problema molt freqüent. Només pel Servei d'Urologia de l'Hospital de Sabadell passen cada any 1 miler de pacients per incontinència urinària, als quals cal sumar els que tracten la patologia a través dels ginecòlegs, la llevadora o també des de l'atenció primària. Per abordar més a fons quina és aquesta realitat, aquesta problemàtica i també les solucions a la incontinència urinària, avui parlem amb Clara Centeno, uròloga del Taulí. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
Explica'ns, per què no arriben a les consultes tots els casos que haurien d'arribar? No sé si encara hi ha un estigma sobre aquesta problemàtica.
Pues és una pregunta molt bona i tens tota la raó. Nosaltres creiem que hi ha un problema una mica de vergonya, no? Un estigma associat. La incontinència urinària és molt més freqüent del que pensem. De fet, es creu que entre un 20 i un 50% de les dones adultes i més d'un 50% de les dones institucionalitzades tenen incontinència d'orina, i en canvi, si nosaltres analitzem el nostre entorn, pues segur que no ens sona, no? Aquestes xifres, diem, no pot ser que el 20-50% de les dones que hi ha al meu voltant tinguin incontinència. Per tant, és un tema que és molt tabú i fa molta vergonya. I a més s'associa, hi ha un cert component, no?, de que això és normal. Com que has tingut fills, això és normal, o una persona amb un sobrepès, pues és normal que se t'escapi l'orina. I hi ha un cert component entre resignació i vergonya que fa que costi una miqueta de que aquests pacients i aquestes pacients busquin ajut i contactin amb el metge.
I qui és més reticent a demanar, doncs, aquesta ajuda, els homes o les dones?
Jo diria que encara és més tabú en els homes. Si ja és un tema de comentar, doncs als homes els costa una miqueta més. Per això que et deia, no? En les dones, en certa manera, està assumit que després d'un part, després d'un embaràs, tal, pot haver-hi un cert grau d'incontinència d'orina. En canvi, els homes ho tenen com més... No puede ser, no? És una cosa raríssima, amb la gent del seu entorn tampoc ho han parlat, és un tema que no es comenta, i els costa més d'assumir que és un problema que ells poden tenir. Per tant, encara els costa més de consultar.
I quan venen a la consulta, arriben a la fase molt inicial d'aquesta problemàtica o quan ja és un problema molt greu?
Bueno, depèn una mica. Els pacients que els hi passa quan són més joves, tant homes com dones, normalment consulten més quan és un problema incipient, no? Els hi crida més l'atenció, els hi xoca més amb una edat més jove tenir incontinència d'orina i tenen tendència a contactar més aviat. En canvi, les persones més grans ho assumeixen com una part natural, tot i que no ho tindria per què ser, de l'envelliment i aguanten més, no consulten fins que no ho troben una cosa ja que els impacta molt en la seva qualitat de vida. I aquí també hem de destacar la conscienciació dels metges de capçalera, que ara els pobres estan saturats, però habitualment fan una feina excepcional de detecció i ara ja estan molt més conscienciats i ells mateixos detecten molt més els signes d'alarma i ens els deriven abans. O sigui, trobo que les patologies arriben quan estan menys avançades.
Perquè, clar, suposo que si triguen més temps, això també afecta més negativament, no?, a l'hora de buscar determinades solucions.
Bueno, no necessàriament. El que a nosaltres ens agrada explicar és que el tractament de la incontinència urinària és com un tratge que tu li fas a mesura al teu pacient. Vale? Aleshores, hi ha diferents maniobres que tu pots fer i no serviran igual per cada persona. És a dir, això que de vegades diuen, a mi amiga le pusieron una malla i està molt bé. Bueno, però potser per tu no és el més adequat fer això, no? Uh-huh. Aleshores, depèn del grau i de la severitat i la gravetat d'aquesta incontinència, podrem plantejar diferents alternatives terapèutiques, però no perquè hagin esperat més, que tampoc s'ha de culpabilitzar la persona, no? ni espantar-la, no perquè hagi esperat més o perquè la incontinència s'hagi desenvolupat més, el resultat serà pitjor, sinó que simplement en funció de la gravetat i l'impacte de la qualitat de vida d'aquesta incontinència, uh-huh. aplicarem un tractament o un altre.
Uh-huh. I, clar, abans comentaves que hi ha determinats senyals d'alarma, no? Quan o quins són i quan ens hem de començar a preocupar, no? I buscar, doncs, aquesta ajuda?
Vale. Mira, la definició d'incontinència que ha anat canviant al llarg d'incontinència d'orina, ha anat canviant al llarg dels anys, i és una mica inconstant, depèn d'on consultis, és tota aquella pèrdua d'orina que té un impacte significatiu en la qualitat de vida de la persona. Uh-huh. Aleshores, és molt important preguntar-li al pacient o a la senyora, al senyor que ens consulta, quin impacte té en la seva qualitat de vida. Perquè si és, per exemple, cadascú ha de decidir el que per ell és greu o lleu. Si és una pèrdua molt lleu en una persona molt gran que no es vol operar, uh-huh. potser pues, no és una cosa alarmant, no? Li has de dir, bueno, vostè està bé amb això, fa les seves activitats, va a aquagym, es relaciona amb les seves amigues, ah, sí, sí, jo em poso un salvaslip i amb això ja vaig tirant i no em vull operar. Vale, pues això és una incontinència sobre la qual no hauríem d'aplicar un tractament. Però potser una persona molt jove amb una mateixa quantitat de pèrdua d'orina, amb una molt poqueta pèrdua d'orina, una persona molt jove ens uh-huh. diu que està tenint un impacte negatiu en la seva vida social, en la seva activitat laboral, que també és molt important, en el seu dia a dia. En resum, jo crec que el més important o el que hauria de ser un signe d'alarma més a tenir en compte seria fins a quin punt aquesta pèrdua d'orina, sigui lleu o greu, està impactant en les teves relacions socials, vida laboral i qualitat de vida en general.
Uh-huh. I què és el primer que es fa en consulta quan arriben els pacients, no? Per conèixer també doncs, l'abast del problema, suposo que doncs, a desxifrar l'estil de vida que porten, no? I a partir d'aquí també doncs, anar desgranant per trobar aquestes possibles solucions.
Exacte, tot i que moltes vegades ja venen molt orientats, perquè com us dic, venen del metge de capçalera, que moltes vegades ja ha fet una feina excepcional, uh-huh. el primer que s'ha de fer és això que tu dius, és una història clínica molt completa i un interrogatori molt complet, per això les primeres visites són molt llargues, per avaluar exactament no, quan se li escapa l'orina, quina quantitat, no, en certa manera intentar mesurar quina quantitat de pèrdua d'orina té i, sobretot, per intentar veure això, quin impacte té en la qualitat de vida. Un cop has fet una història clínica completa amb l'estil de vida, el uh-huh. tipus de feina que té, perquè no és el mateix una persona pues, que sigui, mira, jo em dedico a l'atletisme, pues, té una vida molt més activa pues, que una persona que et digui, no, jo estic jubilat i l'únic que faig és anar al dòmino. Bueno, pues, són coses diferents, no? Un cop fet això, s'ha d'explorar físicament aquesta persona. Com anem al ginecòleg, doncs a l'uròleg fem el mateix i amb els homes també fem una exploració física completa. Uh-huh. Perquè, tot i que normalment la incontinència urinària és una patologia que és benigna en el sentit de que no és oncològica, no és maligna, tot i això sempre s'ha de mirar per descartar algunes patologies més perilloses que sí que podrien comprometre la vida del pacient. No? De vegades un tumor de bufeta, per dir-te alguna cosa, fa una miqueta d'incontinència d'orina i això no se'ns pot passar per alt. ¿Vale? Quan el uh-huh. pacient et visita per primera vegada, li has de preguntar els factors de risc, l'has d'explorar i has de decidir quines proves complementàries per avaluar la incontinència d'orina i també per descartar altres malalties potser més perilloses.
Uh-huh. Ara anirem desgranant les solucions, però clar, també tinc curiositat per com ho viuen els pacients, no? Els homes i les dones, i no sé si també varia doncs, a com els hi afecta, depenent també de l'edat que tenen.
Penso que en general les persones que ens consulten és perquè ho viuen malament. Si fossin persones que realment tinguessin un grau d'incontinència molt lleu sense impacte en la seva vida, ja directament ni consultarien. No? Aleshores, evidentment, té un impacte emocional per el que ens expliquen els pacients i per el que podem avaluar, té un impacte greu. Uh-huh. Són persones que limiten les seves relacions perquè tenen vergonya, perquè si surto a passejar haig de sortir amb un bolquer o amb una compresa gran i a veure si em mullaré i els meus amics es donaran compte. A la feina ho passen molt malament, no? Moltes vegades et diuen, és que, claro, yo estoy todo el rato preguntando para ir al lavabo, no? I tu dius, bueno, clar, pobreta, aquesta persona de 8 hores que està a la feina, pues a lo millor cada 3 quarts d'hora ha d'anar al lavabo, no? Perquè si no se li escapa. Normalment els pacients ho viuen malament i és una patologia que impacta, que és desagradable i que té un detriment en la seva qualitat de vida, ja et dic, social, emocional, laboral, en tots els aspectes.
En aquest sentit, penso, no sé si la publicitat de productes com les compreses per a pèrdues d'orina, no?, ha ajudat o ha perjudicat a l'hora d'anar al metge davant d'aquest problema, perquè no sé si se'n parla més, però potser fa que es doni per normal, no?, i que no anem tant al metge, potser.
Exacte, amb els uròlegs que ens dediquem a la incontinència sempre comentem això, que ens ha fet un favor i a la vegada ens ha fet un mal, no? Perquè el fet de que una persona tan famosa, els famosos anuncis de compreses de la Concha Velasco, no? Us en recordeu?
Sí, sí, totalment.
Una persona tan pública i que les senyores, moltes, a partir d'una edat, pues, ho veuen com una senyora molt propera amb elles. El fet de que una persona tan famosa ho digués públicament, que tenia pèrdues d'orina, ha ajudat molt a trencar un tabú, no? Perquè ha sigut una cosa que les pacients han pensat, bueno, no passa res, pues, si aquesta senyora ho diu per la tele, jo també ho puc dir al metge. Per una banda, ens ha ajudat molt a trencar aquest tabú i a que les dones consultin al metge. Però per una altra banda, com tu deies, ha tingut un efecte negatiu en quan ho ha normalitzat, no? I ha dit, bueno, si aquesta senyora, que és rica, que és famosa, que té de tot, que té tots els seus mitjans al seu abast, opta per les compreses, doncs és que és lo normal, no? Lo normal és tenir escape d'orina i jo em posaré una compresa anticontinència i ja està. No? Ha tingut, a la vegada, ha sigut com un efecte beneficiós i perjudicial a la mateixa vegada.
I per això moltes vegades doncs, atribuïm aquesta incontinència a l'edat, al pes, a vegades, no? Als embarassos, també penso. Comencem a explicar de quina manera es pot tractar doncs, aquest problema de salut, no? I no sé si la causa de la incontinència també doncs, pot tenir a veure amb la solució, no?
Exacte. Mira, per simplificar-ho, primer parlarem de les dones i després, si voleu, parlem dels homes.
Molt bé.
Les dones, en general, tenim incontinència per dos motius fonamentals. El primer i el més comú és la incontinència urinària d'esforç. Són aquestes senyores o noies que ens expliquen que quan tussen o quan fan un esforç, quan surten corrents darrere l'autobús, se'ls escapa una mica l'orina. Això és per una feblesa, per una debilitat de la musculatura del terra pèlvic. Unes altres senyores ens expliquen que elles estan tan tranquil·lament, doncs com estaríem tu i jo ara treballant, i de cop unes ganes terrorífiques de fer pipi que ho han de deixar tot, han d'anar corrents al lavabo i perquè si no se'ls hi escaparia. Això seria la incontinència d'urgència, que moltes vegades és una bufeta hiperactiva, no? Què diem? I de vegades, el que jo els explico amb elles, tenim molt mala sort i tenim les dues patologies, coexisteixen una miqueta d'incontinència d'esforç i una miqueta d'incontinència d'urgència. És molt important, i aquí ve el que tu deies al principi, no? de fer un interrogatori, perquè es tracten diferent. La incontinència d'esforç, el primer pas, el primer graó, i que ha demostrat molta eficàcia, és fer rehabilitació del terra pèlvic, vale? Que és els famosos exercicis de Kegel que tothom parla. Això és el primer que hauríem de fer amb totes les persones que tenen, amb totes les dones que tenen incontinència d'esforç. Si això no funcionés, si considerem que és una persona postmenopàusica a partir d'una certa edat, podem afegir una teràpia amb estrògens tòpics, vale? Que és el famós colpotrofin, que moltes senyores el fan servir. Quan les mesures no invasives, que serien la rehabilitació...
Per aquí hi ha gent que potser no coneix aquest tractament, en què consisteix?
Mira, a partir d'una edat que les dones comencen a experimentar la menopàusia, la pell dels genitals perd qualitat. Vale, igual que ens surten arrugues, doncs la pell dels genitals, per una manca d'estrògens, que és l'hormona femenina que perdem a la menopàusia, també per qualitat, o sigui, perdem aquesta hormona i aquesta pell es va aprimant, es va fent més fineta. Aleshores, si recuperem una mica aquesta pell, igual que ens posem una crema antiarruga, doncs als genitals es pot posar una crema amb estrògens, recupera molta qualitat, es torna una pell més turgent, més sana i en certa manera pot ajudar a millorar aquesta incontinència d'orina. Si és lleu i és deguda a l'esforç i és a partir d'una edat, doncs una bona idea és reforçar-la amb cremes amb estrògens tòpics.
Molt bé. Parlem ara dels homes, no? A veure quines solucions, si també són força semblants, si també doncs, necessiten doncs, fer aquesta fisioteràpia o aquest reforç, o també hi ha medicaments per a ells.
En els homes, més habitualment, quan apareix incontinència urinària, o bé és per patologia de la pròstata, que segur que ho heu sentit, que molts homes a partir de 50 comencen a parlar, no? D'aquest tengo pròstata, estoy mal de la pròstata... La pròstata comença a créixer, perquè ens fem una idea, la pròstata és com un dònut que està al voltant del conducte de la urina, que és la uretra. Aquesta pròstata, quan comença a créixer, de vegades va estrenyent aquest conducte i els hi va impedint urinar.
Per això costa més, no? Per això potser tenen més dificultat, no?
Exacte, i ells orinen cada vegada pitjor, amb un xorro més finet, han d'anar més vegades perquè buiden pitjor, etc. De vegades, aquesta patologia prostàtica no només fa que tu urinis cada vegada més fluixet, sinó que quedi un residu d'orina a la bufeta que no es pot buidar, o inclús que aquesta bufeta de tant lluitar contra aquesta pròstata i intentar buidar, aquesta bufeta queda com irritada, queda una bufeta de mala qualitat, les fibres són pitjors, queda més afeblida i aleshores fa com el que parlàvem abans de les dones, fa una mena de bufeta hiperactiva. Moltes vegades, amb els homes, si millorem la pròstata, si donem un tractament adequat a la mida de la pròstata i a la gravetat dels símptomes, també millora la incontinència d'orina que està associada, però de vegades no. Aleshores, també podem donar fàrmacs per el que dèiem de la bufeta hiperactiva. Hi ha teràpia farmacològica. Si aquesta no funciona, també podem aplicar una mena de rehabilitació que fem amb el TENS, com els fisioterapeutes que ens posen electrodes. Sí. Els hi fem això. I si això no funciona, també els hi podem posar Botox, que és el tractament seria el mateix amb les dones que tenen bufeta hiperactiva. Es fica Botox a la bufeta i és exactament el mateix que es posen les famoses a la cara. Jo sempre els explico per relaxar la cara i treure les arrugues, doncs relaxem la bufeta amb el mateix fàrmac, que és un fàrmac molt segur, com veieu és d'un ús molt habitual. Uh-huh. Es relaxa la bufeta i no fa aquests espasmes tan forts que fan que s'escapi l'orina.
Doncs totalment sorprenent, també, com es pot aplicar el Botox doncs, per també doncs, aquest tractament de la incontinència. I ara penso en quins casos s'opta per la cirurgia.
Molt bé, és una pregunta superbona. S'opta per la cirurgia en dos casos. Un, quan les mesures conservadores han fallat, no? O sigui, uh-huh. si tu has provat primer un fàrmac o has provat primer una rehabilitació, una teràpia tòpica amb estrògens, és a dir, quan has aplicat les mesures que tenen menys efectes secundaris, perquè, clar, una cirurgia doncs, sempre té uns riscos, no? Quan totes les teràpies que diríem de primera línia o menys invasives fallen i quan el pacient vol, perquè recordem que això és una patologia de qualitat de vida, això no és una malaltia oncològica que t'has d'operar sí o sí o t'has de tractar sí o sí, sinó que si tu no estàs conforme amb la teva qualitat de vida, podem seguir avançant en els tractaments. Doncs, uh-huh. si ha fallat la primera línia i el pacient vol, nosaltres li proposem una cirurgia més o menys adaptada a la mesura del possible a la malaltia que ella té o a la situació que ell o ella té.
I quins són els tractaments que solen ser els que més us demanen?
Mira, el que més ens demanen en dones amb incontinència urinària d'esforç, habitualment, un cop fracassa la rehabilitació i això que hem parlat, uh-huh. habitualment el que es fa és petites malles a sota de la uretra, aquest conducte de l'orina que parlàvem. ¿Vale? Són unes malles molt petitetes que es fan amb cirurgia ambulatòria, que en general tenen una recuperació molt bona, es considera una cirurgia menor, que el que fa és com una mena de columpi, una mena de cabestrell, que recol·loca la uretra, el conducte de l'orina, en el seu lloc. I fa que aquesta dona, quan fa els esforços, té, parlant una mica simplificant, una mena de tope que fa que no se li escapi l'orina. Aquesta seria una de les cirurgies més freqüents que fem habitualment quan una dona té incontinència urinària d'esforç. Tant en les dones com en els homes, quan tenen incontinència urinària d'urgència, com dèiem, una de les cirurgies que es fa més sovint i que és més freqüent i està molt àmpliament implantada en tot el món és l'aplicació de toxina botulínica, que això també és una cirurgia ambulatòria i relativament ràpida, amb una recuperació relativament bona i que també ofereix resultats molt satisfactoris amb poc risc, diguem.
Clar, i també volíem parlar avui, doctora, que vosaltres, com tots els serveis del Taulí, també heu patit, no?, els efectes de la pandèmia. Com ha canviat el vostre servei aquests mesos?
Bueno, el nostre servei, l'equip d'urologia, jo estic encantada, no? Jo penso que tenim un servei meravellós i destaco que jo treballo amb tots els meus companys, fantàstic, no? Venir a treballar és un goig, no?, cada dia. Aleshores, nosaltres, durant la pandèmia, vam intentar mantenir al màxim del possible tota l'activitat. L'activitat oncològica es va mantenir pràcticament al 100%. L'activitat de consultes la vam mantenir telefònicament. Es va intentar donar tot el suport que vam poder a tots els pacients de manera telefònica i individualitzant cada cas un per un, els que vèiem que era absolutament imprescindible que vinguessin a la consulta, doncs ens organitzàvem de tal manera, no? Si tu tens 22, 28 pacients per dia, si tenies 10 que havien de venir sí o sí, per exemple, doncs intentàvem distribuir-los al llarg del matí o al llarg de la tarda de tal manera que no es creuessin a la consulta per minimitzar el seu risc. Mm-hmm. Però bueno, això ho fèiem en situacions pues, que consideràvem que el pacient realment necessitava una consulta presencial i valia la pena exposar-se al risc que en aquell moment teníem de desplaçar-nos, no? I, bueno, hem donat suport de manera molt puntual a l'equip de Covid quan ens han necessitat, però en general el que hem intentat és mantenir la nostra activitat al màxim. Tota la patologia benigna, com és la patologia que estem parlant avui, la incontinència urinària, s'ha vist una mica més ressentida, però ara estem intentant recuperar.
Sí, que ja heu recuperat gairebé la normalitat o encara no?
Estem treballant amb molta normalitat. Tenim, se'ns ha, òbviament, doncs, se'ns ha acumulat, diríem, una miqueta de feina, però bueno, estem intentant recuperar-la en la mesura que del possible, sí. Estem fent tot el possible per recuperar-ho.
Hem de dir que a l'abril a Fira Sabadell havia d'acollir un Congrés Nacional d'Urologia Funcional i es va suspendre. No sé si hi ha previsió de fer doncs, aquesta proposta en un altre moment o de moment hem de ser previsors i...
Això va ser una pena, no? Perquè era una cosa que organitzàvem amb molta il·lusió. És un congrés que es fa a nivell de l'estat espanyol un cop l'any i bueno, costa, no?, aconseguir que te l'atribueixin a tu. Has de complir uns requisits i has de tenir unes característiques com a servei. Aleshores, tot el servei, no només la unitat d'urologia funcional, tot el servei havia lluitat molt, havíem treballat molt per aconseguir que ens donessin aquest congrés l'oportunitat de fer-ho i finalment doncs, amb la Covid no va poder ser i ho teníem molt muntat, eh? Anava a quedar molt xulo. A dia d'avui, perdona, digue'm.
No, digues.
A dia d'avui els congressos mèdics, tot el que és formació i congressos, ho fem virtual, perquè ara mateix és un risc i nosaltres som els primers, no?, que si li diem a la gent que no s'ajuntin més de 10 persones, pues no podem juntar-nos nosaltres en un congrés. Tota la formació i tots els congressos intentem fer-los de manera virtual.
Hem de ser conseqüents i responsables, no?, com ara mateix que també doncs, fem aquest programa després de 4 temporades doncs, per primer cop així, d'aquesta manera, des de la distància, a través de la màgia, de la ràdio i també de les possibilitats que ens ofereix la tecnologia. Doctora Clara Centeno, uròloga del Taulí, moltíssimes gràcies per explicar-nos amb tot detall i sense embuts doncs, aquesta problemàtica que jo crec que era necessària també doncs, a posar i visibilitzar. Que vagi molt bé i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Fins la propera.
Fins ara, fins la propera. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.